Res de refiar-se'n. Aquest diumenge toca guanyar, tant sí com no.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Entre comunicats i entrades, una altra setmana en què s'ha parlat ben poquet del partit d'aquest diumenge a les 12 d'un Sabadell-Penya Deportiva en què l'equip de David Movilla, més enllà de tornar al camí de la victòria, també es juga a mantenir la seva posició de play-off a falta quan acabi aquest enfrontament de només 3 jornades pel final. Arribem a aquell moment de la temporada en què el marge d'error és mínim i més quan hi ha tants equips implicats en aquesta lluita per aconseguir una de les dues places de play-off que sembla que encara no tenen nom i cognom. Venim de 2-4-0 consecutius a la nova Creu Alta, però el nas em diu, tant de bo m'equivoqui, que el d'aquest diumenge no serà un enfrontament tan relativament plàcid pel centre d'esports. Davant hi haurà un equip que ve d'empatar davant el Sant Andreu en l'última jugada del partit, que té nou inquilí a la banqueta des de fa poc, Raúl Garrido, que, tot i això, potser encara té comptes pendents del duel de la primera volta a Santa Eulària i que apura les seves opcions, molt minces, tot s'ha de dir, de salvar-se a la categoria. Tot i que la trajectòria recent no és que sigui res de l'altre món, la penya no és l'Alzira o el Mallorca B, o fins i tot el Badalona Futur, el rival d'aquí a 15 dies que també ha baixat de categoria. En definitiva, que zero confiances perquè els 3 punts d'aquest diumenge són d'aquells que s'han de treure sí o també per allargar com a mínim 2 setmanes més la temporada.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Divendres 11 d'abril, programa número 1596, ens anem aproximant al 1600 amb la Rocío García a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que avui es completa la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça rep a 2:15 la Virtus de Bolonya, guanyant. L'equip de Peñarroya es classificaria pel play-off com a 5è, una plaça que ara mateix ocupa el Real Madrid després de guanyar ahir sobre la Butzina a la pista del Partizan amb una cistella de Tavares. Els blancs, però, caurien al play-in amb un triomf blaugrana i un altre de l'Efes a casa davant els Alguiris. En futbol, l'Atlètic no va poder passar de l'empat a 0 en el partit d'anada dels quarts de final de l'Europa League al camp dels Rangers, tot i jugar amb superioritat des del minut 13 de partit. També va desaprofitar un penal l'equip d'Ernesto Valverde. A la Conference, el Betis va agafar avantatge de 2 gols a casa davant el Jagiellonia. L'Espanya-Anglaterra de la Lliga de les Nacions femenina jugarà a l'RCD Stadium el 3 de juny a les 7 de la tarda. Mo Salah finalment ha renovat amb el Liverpool fins al 2027 i ha mort als 82 anys d'edat Leo Ben Hacker, extècnic neerlandès del Real Madrid durant la quinta del buitre. El menú de l'hotel és aquest.
Comenta la recepció.
Avui tenim una prèvia extensa d'aquest duel entre el Sabadell i la Penya Deportiva amb els dos entrenadors, amb Movilla i amb Raúl Garrido, i també les estadístiques. Farem la prèvia del Reus Sabadell B de Tercera Federació amb Sandro Toscano, amb l'exarlequinat. Sabrem què és això de l'Open Manolo Camping de tenis taula i a la part final del programa, waterpolo, natació artística, squash o handbol.
La notícia curiosa.
Valtònic, que serà el padrí de la mascota de l'Olot a l'Olot Europa d'aquest diumenge.
Bona nit, gent. Aquí Josep. Que sapigueu que aquest diumenge tindré sonó de batiar la vostra mascota en els partidars aquest que fan de l'Olot Europa. I res, recordar-vos que teniu fins demà per votar el nom de la mascota. Trieu bé, que això serà història i ens veiem diumenge. Abraçada, salut i verdura.
De quin partit no estarem pendents?
Dinamarca, primera divisió, grup de descens, a 6:45 de la tarda, Hobro B93.
I a les xarxes socials.
El comunicat de la penya arlequinada Jordi Bransuela expressant el seu suport inequívoc al club i denunciant, atenció, les amenaces contra la seguretat personal que estan rebent alguns membres de la penya a través de les xarxes socials i missatges privats després de denunciar públicament els fets al Nou Sardenya. Déu-n'hi-do.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats, Marc Martínez, i ara que ens anem apropant també a aquest derbi, Miquel Ezequiel.
Hotel Suís.
Una i gairebé 9 minuts del migdia d'aquest divendres 11 d'abril del 2025 a les portes d'aquest Sabadell Penya Deportiva de diumenge a les 12 del migdia des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Tant de bo que no sigui així, però podríem estar davant del penúltim partit de la temporada a l'estadi de la Nova Creu Alta. Tant de bo que el Sabadell en jugui dos més enllà d'aquest duel contra la Penya Deportiva i contra el Badalona Futur d'aquí a 15 dies. Anem fins a l'estadi, precisament. Allà hi tenim el Sergi Parc. Què tal, Sergi? Com estàs?
Com estem, Pau Vituri? Bon dia.
Bon dia. Han arribat els protagonistes ja?
Sí, han arribat fa uns minuts de la sessió d'entrenament que ha tingut lloc avui a les instal·lacions de Sant Oleguer. Per tant, en principi, si no ens diuen el contrari, hauríem d'anar puntuals amb aquesta compareixença habitual dels divendres del tècnic David Movilla.
Tindrem bones notícies avui o no tindrem bones notícies? Tu què creus?
Bones notícies pel que fa a lesionats, dius?
Sí.
Jo crec que poques novetats. Diria que poques novetats respecte als jugadors que hem tingut lesionats en les últimes setmanes. Ja Molina, si Movilla no diu el contrari, seguirà de baixa. José Ortega, si Movilla no diu el contrari, també. Artur Bonaldo ja sabem que està fora de combat. Tico Iniesta l'hem vist per aquí, que ni tan sols ha baixat a Sant Oleguer, o com a mínim si ha baixat només ho ha fet en la primera part i per tant també està descartat. I després queda el tema Ton Ripoll, que avui sí que s'ha entrenat amb el grup, almenys bona part de la sessió sí que l'ha fet amb la resta de l'equip. No sé si encara és molt just pel desempador per arribar al partit d'aquest diumenge, però que si no hi ha una involució en la seva recuperació, Vituri, ja dic, li preguntarem en roda de premsa a Movilla per si pot estar disponible per demà passat, encara que sigui justet i complicat. Però si no és així, com vam dir fa uns dies, qui sap si pel derbi contra el Terrassa sí que Ton Ripoll, que ara el veiem marxar d'aquí i enfilar direcció al seu cotxe per marxar d'aquí de les instal·lacions de Nova Creu Alta, doncs això, que el puguem tenir disponible d'aquí a 9 dies mal comptats.
Bé, tampoc farem volar massa coloms, eh? De fet, ja va dir Movilla, no sé si va ser fins i tot divendres passat, a la seva compareixença, que la idea amb Ton Ripoll era que ja comencés a fer cosetes amb el grup aquesta setmana. Per tant, veurem si ha tingut una evolució express aquesta recuperació del desempador, fins i tot amb la idea que pugui jugar algun dels últims partits de Lliga. Recordem, Parc, que tot això, Ton Ripoll, ex de la Penya.
Sí, correcte. Jugaria contra el seu exequip si és que tornés, que insistim, és molt difícil que ho faci, però vaja, que en cas que tornés demà passat, doncs sí, s'enfrontaria contra el seu exequip, a més, en un dels equips en els quals sí que ha tingut més o menys una certa permanència, per tant segur que guarda bons records de la seva etapa allà amb el conjunt eivissenc. En el partit de la primera volta, Vituri, si no em feien els càlculs, ja va ser baixa amb aquella lesió que ja va patir durant la primera volta, com dic.
Sí, sí, portava ja doncs alguna setmaneta de baixa Ton Ripoll, que s'havia lesionat, diria que res, 10 dies abans, segurament, o una setmana abans, en el duel contra l'Europa. Una setmana abans, per ser més exactes. Però bé, més enllà d'això, ara sortirem de dubtes quan comparegui David Movilla d'aquí a uns instants. Torno a llançar la pregunta del dilluns, Parc, al tribuna preferent.
Aviam.
Perquè segurament és el més sucós, no? O el que genera més incògnites a dia d'avui respecte a l'11 d'aquest diumenge. Qui farà de Javi Morcillo? O en aquest cas, si hi haurà canvi de dibuix?
Sí, perquè recordem que el de Sants és baixa per aquestes 5 targetes grogues, va haver la cinquena en la derrota la setmana passada al Nou Cerdanya contra l'Europa, i per tant un futbolista que ha estat titular indiscutible en aquesta medular del mig del camp arlequinat, doncs li haurem de buscar un recanvi. Per buscar alguna pista, Vituri, l'altre dia va jugar Urri al costat de Sergio Cortés i al costat de Javi Morcillo. Veurem si en aquest cas es torna aquell mig del camp tan habitual de la primera volta com va ser el d'Urri Cortés, i per davant, per exemple, pot jugar amb Javi Feria o sense Javi Feria però amb altres jugadors d'atac. Però vaja, que amb Urri Cortés aquest equip ha jugat moltes i moltes jornades, i amb aquests dos migcampistes només, doncs el Sabadell l'hem vist habitualment, i podria ser doncs aquest recanvi que busca Movilla en la figura de Morcillo.
Clar, aquí segurament els jugadors que apareixen a la pole position com a recanvi de Morci serien els dos esmentats, no? Javi Feria i Peque Polo. Clar, a partir d'aquí veurem, perquè això implicaria doncs, variar el dibuix. Podrien també entrar tots dos a l'onze, i que un altre sacrificat, per exemple, fos Bakayoko, que no va tenir el seu millor dia al Nou Sardenya, precisament. Bé, té alternatives aquí el de Baracaldo.
Sí, tens alternatives per buscar una projecció més ofensiva, i si no Vitori, doncs mira, veia per aquí ara marxar a Hugo García. Ho dic sobretot perquè, més enllà de que sigui complicat que puguem veure titular al migcampista del filial, sí que és cert que l'hem vist en diversos moments de la temporada, sobretot en altres competicions, entenguis Copa Catalunya o Copa Federació, el jugador del Sabadell B, i sí que hem de tenir en compte que al final en aquest centre d'esports ara mateix són baixa Javi Morcillo i Artur Bonaldo, els dos migcampistes que poden tenir aquest perfil més de stoppers en aquesta zona del mig del camp, tot i que Morcillo ja ens ha demostrat de sobres la seva capacitat creadora, però vaja, que són dos jugadors en aquesta posició que són baixa, i jo no trobaria descabellat que en aquest sentit Movilla convoqués a un jugador del perfil Hugo García per poder tenir, doncs això, un jugador d'aquestes característiques.
Bé, ja va jugar la segona meitat també, recordem, a l'Estadi Balear, davant l'Atlètic Balears, al mig centre del filial.
Sí.
A mi aquí el que em fa dubtar una mica és que al final el Sabadell B juga, Parc, després ho comentarem, però juga al camp del Reus, aquella mateixa, o juga a la tarda, a les 5 de la tarda, i amb el que s'està jugant al filial.
Arriba temps. Xiulet final a les 2 del migdia,
90 minuts al matí i 90 minuts a la tarda.
Exacte. Bé, per temps justet, sí, està clar que el Sabadell ve a jugar moltíssimes coses, i al final Hugo García és una peça molt important en els esquemes de Conrad García, però pensant això, en el primer equip tens força baixes en aquesta zona del mig del camp, perquè si els dos jugadors que hem esmentat, Morcillo o Bonaldo, li vols afegir també la de Jan Molina, que també podria jugar en aquesta posició, al final tens absències importants, i això no seria descabellat, crec, tirar del filial, tot i aquestes circumstàncies complicades també, Vitori, que comentes del Sabadell B.
Sí, al final els filials estan principalment i essencialment per això, per nodrir de futbolistes el primer equip, i per tant seria un bon recurs el Hugo García, que ha tingut bones actuacions aquesta temporada.
Per cert, ara el Conrad García, perdó Vitori, si ens està escoltant ens voldrà matar.
I tant, saps, no? I tant. Home, si fos per ell que no convoquin a un altre nom que anava a treure ara, el de Miquel Ostrell, que se m'havia oblidat, però també va tenir uns bons minuts l'altre dia al camp de l'Europa, i no seria d'estranyar gens ni mica veure el Reusenc a l'onze.
Sí, està clar. Sí, aquí el que tots pensem, i més perquè jugues a casa i contra un equip de la zona baixa, és que respecte al que vam veure fa uns dies, que per Javi Morcillo entri un jugador de projecció ofensiva i que al mig del camp això l'ocupin dos jugadors com són Sergio Cortés i Albert Urriols. I a partir d'aquí, clar, és que els del davant tens per triar i per remenar de sobres, perquè tret d'aquesta baixa que comentem de Tico Iniesta, la resta, en principi, si Movilla, que el veiem ja per aquí, no diu el contrari, haurien d'estar disponibles. I tens moltes cartes, tens un ventall ampli amb el qual jugar, i ja hem vist també que ja sigui per decisions tècniques, per alguna sanció o per algun problema físic, ha anat jugant algun o altre futbolista en aquestes posicions d'atac.
Doncs pel teu so, enfilant aquestes escales de direcció a la sala de premsa i a punt d'escoltar David Movilla d'aquesta roda de premsa prèvia al Sabadell Penya Deportiva de diumenge a les 12, i amb promoció inclosa, recordem, pels socis, últims instants també per retirar aquesta entrada gratuïta a les oficines de la Nova Creu Alta, als residents, i pels no socis, als residents o als nascuts a Sabadell i o al Vallès Occidental, entrades a un preu de 5 euros.
Doncs sí, amb aquesta promoció, i ja estem a la sala de premsa. Avui m'amaem el diari de Sabadell i quan ens donin l'okay... Som-hi, amb la roda de premsa. Bon dia, David. Després de la derrota de l'altre dia, entenc que els ànims no eren els mateixos que en altres mals resultats, no? Que al final és un partit que es va competir molt bé, que es podria haver puntuat perfectament i que al final la sensació o el que tots volem és que quedi amb una derrota aïllada, no? Un mal resultat que no enterboleix el bon moment pel qual passa l'equip, no?
Bueno, me gusta ese enfoque porque somos energía y desde esa energía queremos enfocarlo, pero de nosotros depende, ¿no? Que sea aislada, ¿no? Hicimos cosas bien, la energía del equipo fue buena, a nivel de que antes del partido estábamos convencidos de poder ganar allí. En el descanso estábamos convencidos de que podíamos ganar allí y hasta el pitido final estábamos convencidos de ganar allí. No fuimos capaces porque... Bueno, este equipo tiene capacidad para competir todavía mejor, ¿no? Y eso si bien es cierto que yo felicité la energía del equipo, también hemos sido bastante críticos, vamos a decir, porque el nivel de este equipo es mayor todavía de lo que hizo el otro día. Tenemos que dar unos registros mejores para ser capaces también de ese tipo de partidos que no nos penalice tanto y no necesitar tres goles para sumar tres, ¿no? Que han sido ya dos semanas fuera consecutivas encajando dos goles y no siempre vas a meter tres como en Elche. Es decir, la línea tiene que ser, el equipo está vibrando alto, la energía es buena, pero la exigencia tiene que ser mayor.
Si té ganes de veure com reacciona l'equip dintre del camp després de la derrota de l'altre dia. A veure com reacciona.
No tengo ganas, pero estoy convencido que van a reaccionar bien. Tengo ganas de que lo demuestren, no de verlo. Para mí no tengo dudas de que van a reaccionar de como corresponde.
Des de fora, David, tenint en compte també aquestes circumstàncies i tenint en compte el rival, al final visita la Nova Creu Alta un equip que els resultats de la segona volta han sigut molt dolents i que està virtualment descendint, no? No sé si això també és un escenari favorable i també de confiança per vosaltres pensar que, no dic que la victòria estigui feta, però sí que també es pot jugar amb això, amb l'estat anímic del rival.
No, jo sempre m'espero la millor versió del rival, sempre me l'espero y como llevo muchos años entrenando y he estado en el otro lado, nunca he descendido, pero sí he estado jugándome la permanencia, recuerdo con el Leioa, en el primer año ascendimos a segunda B, sé que los equipos en esa situación son más peligrosos, un equipo herido es más peligroso, y luego hay referencias que nos hacen estar alerta. Este equipo ganó en el Narcís Sala, ganó 0-2, empató en casa del Europa, empató en casa del Español también, es decir, en dos campos, por ejemplo, donde nosotros no hemos sido capaces de sumar ningún punto, ellos han sacado 4, ¿no? de 6, es decir, me hace estar alerta. Yo siempre veo la mejor versión posible del rival para tratar de minimizarla y no voy a ser yo el que no dé el valor al rival que corresponde, que merece y que ha demostrado. No de manera regular, pero sí de manera concreta en escenarios complicados como los dos o tres que he dicho. A partir de ahí, con la convicción de que tenemos la capacidad para ganar, de que venimos de perder y se tiene que notar, y de que el equipo sigue vibrando alto, ¿no? Ya desde semanas atrás.
Han competit millor en els últims partits, per a fora encaixem bastant. Què s'espera de la penya?
Pues un poquito lo que he dicho, ¿no? Vienen de empatar contra uno de los mejores equipos en casa, han ganado en campos complicados y es un equipo que bueno, que desde el cambio de entrenador tienen registros diferentes, alternativas diferentes. Antes posiblemente era un equipo más directo, más vertical. Desde la llegada de Raúl, pues es un equipo que tiene buenas capacidades con balón y que complementan, ¿vale? No solo tienen la capacidad ahí de lo que les da Larry o Armand, sino tienen jugadores con buen pie y que seguramente en a inicio del campeonato pues no brillaban tanto, pero ahora tienen esa capacidad. A partir de ahí hemos visto todo, ¿no? Y dentro de, por poner un ejemplo, dentro de los de las estadísticas de cuando encajan gol y cuando están marcando gol, hasta el minuto 75 tienen un bagaje, digamos, de goles a favor, goles contra, parejo, con menos uno, creo que es, y creo que es el último cuarto de hora más el descuento donde tiene un bagaje negativo, ¿no? Esos creo son 40 goles en contra, 32 a favor, creo que son ese menos 8 o menos 9, creo que tienen un menos 8, creo que es, lo tienen en ese último cuarto de hora, y eso también es indicativo de que es un equipo que te compite hasta el final y que sí es verdad que cuando ha ido con el marcador desfavorable y se ha tenido que ir arriba, como nos ha pasado a nosotros algún partido, sin ir más lejos el San Andreu aquí, pues el rival la ha lastimado, pero yo insisto, me espero la mejor versión del rival y estoy muy, muy, muy alerta. Como corresponde, pero es que no estamos sobrados nosotros de nada. Si fuéramos primeros, si sacáramos 10 puntos al segundo, podríamos tener cierta preocupación de relajación, de ese tipo de palabras, pero es que no nos sobra nada, ni estamos sobrados de nada. Nosotros, este equipo, cuando no tiene los cinco sentidos y el nivel de conexión apropiado, nos pinta la cara cualquiera y no, evidentemente no queremos eso.
És baixa Javi Morcillo, que al final estava sent titular totes aquestes setmanes. També és baixa des de fa setmanes, baixa Bonaldo, que és un jugador que també podria jugar en aquesta posició. És un mal de cap per Movilla o ja ha trobat l'alternativa per a aquesta zona del mig del camp?
Sí, también Jan, ¿no? En esa posición, ¿no? Sí, es cierto que bueno, los cinco jugadores más medios centros, más interiores que tenemos, pues rara ha sido la semana, al menos desde que he estado yo, que hemos tenido muchas alternativas, ¿no? Antes con la baja de Urri, la baja de Boni, la de Jan. Tenemos ahora mismo dos medios centros disponibles, aunque Sergio ha estado con alguna molestia, pero bueno, hoy ya ha entrenado prácticamente todo. Y mientras tengamos 11 para jugar, nunca me voy a quejar. Si es verdad que estamos un poquito más justitos y tenemos que ver más alternativas ahí, ¿no? Por lo que pueda pasar, con perfiles diferentes, o jugadores fuera de posición o algún jugador del filial que ha estado entrenando y ha estado haciéndolo muy bien, ¿no?
Sí, te pregunto para el resto de la plantilla, si hay algún jugador
que estigui tocat o que torni.
Bueno, están las bajas que ya sabéis, y hay otro jugador que se hace resonancia hoy y bueno, pues que a diferencia de otras semanas, no voy a desvelar quién es. No sabemos si va a llegar, pero no ha entrenado en toda la semana. Bueno, miento, hizo la sesión del miércoles. Y bueno, hay una duda importante. Vamos a ver el alcance de la lesión, pero lo siento, esta semana prefiero no trasladarlo.
Doncs no li repreguntaré per això, sí, per Ton Ripoll, que sé que fa setmanes que t'ho preguntem, però vaja, i sabem la teva resposta, però simplement si ja treballa almenys amb el grup i si, no sé, té opcions ja d'entrar aquest diumenge o potser la setmana que ve?
No, es pronto. Está haciendo cosas con el grupo, está haciendo cosas, midiéndole mucho las cargas, está trabajando como es él, con una ambición, un hambre espectacular, y ya está haciendo cosas con el equipo, pero todavía es pronto. Vamos a decirlo en términos, digamos, alta médica, ya hace cosas con el grupo, pero todavía tiene que coger el tono para ser de la partida y no está completando todo con el grupo. Así que está un pasito más y estamos muy contentos con su evolución, pero todavía no. El domingo no estará convocado.
Doncs acaba la roda de premsa de David Movilla, que ens deixa Vituri amb aquesta incertesa sobre el jugador emmascarat que ha de passar una ressonància per veure l'abast de la seva lesió. però que hauria d'afegir-se a les baixes ja conegudes de les últimes setmanes de l'equip.
No sé si ara faria molt lleig o no especular, però alguns noms ens venen al cap.
Sí, algun nom ve al cap. Algun nom ve al cap. Hi ha jugadors que al final, a l'estil José Ortega, que sí que ja sabem que és baixa des de fa setmanes, però vaja, que hi ha jugadors que també fa alguns dies, algunes setmanes, que arrosseguen problemes físics, però clar, no sabem si es poden tractar d'aquest perfil de jugador o d'algun futbolista que sí que hagi tingut un contratemps important i inesperat.
Bé, doncs diumenge sortirem de dubtes al respecte d'això, però sí que és cert que hi havia futbolistes que estaven, entre cotons, podríem dir, o que fa setmanes, com ha dit Movilla, que estan entre cotons. Em ve al cap, per exemple, el nom de Kaiser, de Juan Carlos Lázaro, que al final, doncs, el que dèiem, arrossegava aquestes molèsties físiques des de feia setmanes i pràcticament doncs, no s'entrenava i jugava directament al partit. Veurem si es tracta d'ell o no, però el que queda clar, escoltant aquesta resposta de Movilla a Parc, és que la convocatòria pràcticament es farà sola aquesta setmana.
Sí, perquè al final hem de comptar doncs, això, que el Sabadell no recupera jugadors que estaven lesionats, que Javi Morcillo també cau sancionat, i per tant, doncs sí, fins i tot Movilla ha fet esment, Vituri, a aquesta circumstància que comentàvem, que potser hauria de tirar doncs, això d'algun jugador del filial en aquesta zona del mig del camp, tenint en compte que l'ha esmentat Morcillo, que Bonaldo i que Jan Molina doncs, no hi seran aquest diumenge contra la Penya Deportiva.
Doncs totes les mirades posades en aquest sentit en Hugo García, el mig centre del filial, que ja va ser, ja va jugar tota la segona meitat del duel a l'Estadi Balear davant l'Atlètic Balears. Alguna coseta més, Parc? Tenia apuntat per aquí el tema de les entrades de Terrassa, de parlar-ne un dia més.
Sí, si vols ara en parlem i actualitzem la xifra. Abans de res, simplement dir, i per acabar de centrar-nos en aquesta jornada, que no sé com ho veus, Vituri, tu, i sé que tots aquests dies, i també el Tribunal Preferent, hem anat repassant el calendari de les jornades, de què tenen els rivals directes, etc. Però aquesta jornada 31 de la segona federació crec que pot ser profitosa pel Sabadell si és que fa la feina contra una Penya Deportiva que recordem que en cas de caure derrotada aquí a la Nova Creu Alta demà passat estarà descendida de forma matemàtica a tercera federació. Ho dic perquè, dels rivals directes hi ha alguns que s'enfronten entre ells, com la SD Ibiza i el Torrent. Hi ha equips com l'Elche Licitano que visiten conjunts de la zona alta com és l'Atlètic Balears en aquest cas, o el Terrassa que va al Narcís Sala del Sant Andreu. Bé, crec que pot ser, Vituri, no sé com ho veus tu, però una jornada profitosa tenint en compte doncs, això, que el Sabadell, si es complissin els pronòstics, no hauria de fallar contra la penya.
Doncs sí, ara podríem tornar a rescatar el debat que vam tenir a tres bandes el dimarts aquí a l'Hotel Suís. Però sí, estic d'acord, que és una jornada profitosa, o hauria de ser una jornada profitosa pel Sabadell, si fa la feina, perquè, bé, al final ja molts dels rivals directes juguen fora de casa, només la SD Ibiza ho fa a casa i ho fa en aquest duel directe contra el Torrent, i que tenen partits complicats, equips com el Terrassa, que ha de visitar el Sant Andreu, o l'Ilicitano, que ha d'anar al camp de l'Atlètic Balears. Per tant, podria ser una jornada profitosa si el Sabadell fa la feina. Com no faci la feina, també ho hem de dir, Parc, que es complica la cosa, perquè llavors et quedaran dos partits fora de casa, a Terrassa i a Antonio Puigades, i un únic partit a la Nova Creu Alta. Per tant, jornada clau.
Sí, jornada clau. En el millor dels casos, crec que et podries posar amb un coixí de 3 punts respecte als perseguidors, perquè hi ha aquests duels directes com el SD Ibiza-Torrent, però vaja, que sí, que jugant aquí a casa, com sempre hem anat comentant, els dos duels que et queden aquí a la Nova Creu Alta haurien de ser allò un 6 de 6 pràcticament obligat si vols tenir a coll avall aquesta classificació per al play-off, perquè després, en els dos desplaçaments que et queden, saps que en algun o altre almenys hauràs de fer la feina si vols estar al final de la Lliga entre els 5 primers, però que són dues sortides que es preveuen que siguin de més nivell que no pas els partits aquí a casa, perquè recordem que el Sabadell encara haurà d'anar al camp del Terrassa la setmana que ve i al camp del València-Mestalla en la jornada 34, que clourà la fase regular.
Sí. Jo compto que mínim 8 de 12 has de fer per estar playoff,
Sí, mínim. 8 de 12 serien dues victòries, dos empats, que segur que en el teu cap penses les dues victòries aquí a casa i empat a Terrassa i a Paterna.
O no.
O si no, doncs 3 victòries, clar.
O no.
O no.
O igual com tu a guanyar el derbi tant sí com no.
Ah, bé. I que no guanyes aquest diumenge, per exemple.
Bé, per mi té un punt de trampa, ho he dit al principi del programa. Per mi és diferent, eh? És diferent aquest partit, el del Mallorca B, l'Alzira o el que vindrà al Badalona futur. Crec que és el més fotut dels quatre.
Estic d'acord i crec que en aquest sentit també hi ha, per qui és més fidel a Ràdio Sabadell, al Tribuna Preferent, crec que ho hem comentat, que al final, doncs això, com dius Vituri, els partits contra l'Alzira, sobretot el de l'Alzira, i el del Mallorca B, els vas resoldre amb escreix i sense massa problemes, a més pel mateix marcador, per uns contundents 4-0, però que aquest partit contra la Penya Deportiva, encara que hàgim comentat això del conjunt de Raúl Garrido, que al final du una segona volta nefasta pel que fa resultats i que està virtualment descendida, és un partit que jo crec que es preveu que sigui de més dificultat que els dos anteriors, per tant, zero confiances, però el que diem, al final, si el Sabadell vol estar en aquesta zona playoff, no hauria de fallar demà passat.
Va, l'última, ara sí, tema entrades. Tenim nova... Déu-n'hi-do, com estan amb aquests treballs a la gespa?
Sí.
Tenim nova actualització.
Sí, tenim actualització. Mira, d'entrada t'actualitzaré el tema de les entrades d'aquesta promoció que hi ha per aquest mateix diumenge, en aquest del contra la Penya. Igual que el dia del Mallorca B, Vituri, comentàvem que s'havien retirat pràcticament un miler d'entrades per part de socis, i si li sumaves també aquesta promoció de 5 euros per residents a la comarca. Bé, contra la Penya Deportiva sembla ser que l'assistència crec que no serà tan alta o tan engrescadora com en aquest últim precedent aquí al Temple. Recordem que al final, aquest cap de setmana, hi ha gent, hi ha famílies que també comencen les vacances i que tenen aquesta sort també de gaudir d'uns bons dies festius durant més d'una setmana. I crec, Vituri, que en aquest partit contra la Penya Deportiva no tindrem precisament la millor assistència de la temporada, però bé, sortirem de dubtes diumenge en els minuts previs al partit. I de cara a la setmana que ve, en aquest derbi contra el Terrassa, no s'han esgotat les entrades. Alguns preveieu que potser aquesta setmana, abans del cap de setmana fins i tot, es podia esgotar aquest paquet de 1.300 entrades, són, no, Vituri, les que sí. Es compten? Doncs bé, no s'ha arribat encara a aquesta xifra, però si continuem aquest ritme, segurament, a principis de la setmana que ve, és possible que es cobreixi ja tot aquest paquet, perquè anem camí de les 900 entrades venudes, més de 850 venudes, per tant, en quedaran 400 i escaig per a aquests socis de Requinar que vulguin assistir al derbi la setmana que ve.
Una autèntica barbaritat, i segurament si no caigués en Setmana Santa ja estarien esgotades del tot aquest paquet d'entrades. Res més, no? Des d'allà, Parc?
Res, Vitori, que demà entrenament a la nova Creu Alta i diumenge a les 12 del migdia el xiulet inicial per aquest Sabadell Penya Deportiva.
Demà, dic, continua tallant la gespa de l'estadi. Que quedi,
això sí,
que quedi a punt.
Cuidant-la i mimant-la perquè per diumenge estigui a la perfecció, bé, a la perfecció, dintre de les possibilitats que ja sabem com és aquest terreny de joc.
Gràcies, Parc, que vagi bé.
Adéu, Vituri.
La primera estadística, per cert, a la roda de premsa la donava David Movilla, ara al llibre de registre, avui amb la signatura del Sergi Parc i amb la veu de l'Helena Molist.
El llibre de registre.
Estem a les portes del penúltim partit de la temporada del Sabadell a la nova Creu Alta, com a mínim de la fase regular. I visita el Temple un equip en hores molt baixes.
El rival.
Des del famós partit de la primera volta, els números de la Penya Deportiva són senzillament esperpèntics. Només ha guanyat un partit i va ser contra el Badalona Futur. El balanç en tota aquesta volta sencera i comptant el partit contra el Sabadell a Santa Eulària des Riu és de 9 tristos punts, 8 a casa i només un a fora. El club es van veure obligats fa unes setmanes a fer un canvi a la banqueta amb l'entrada de Raúl Garrido per Alberto Gallego. El relleu, però, no ha donat de moment els efectes desitjats i els resultats han estat 2 empats i 2 derrotes.
La curiositat.
Abans del partit de la primera volta, el Sabadell era el líder de la Lliga i la Penya Deportiva se situava en zona play-off, en quarta posició. Uns mesos després, el panorama ha canviat radicalment. El conjunt arlequinat s'ha allunyat a 10 punts del primer lloc i els eivissencs es troben a 9 punts de la salvació i es podrien descendir matemàticament aquest mateix diumenge.
Els precedents.
A la nova Creu Alta només se n'han donat 2 a l'antiga segona B. El primer a la temporada 2008-2009 amb triomf arlequinat per 2-1. L'altre, gairebé una dècada després, el curs 2017-2018, i el resultat va ser d'empat a 1.
Amb el xiulet a la mà.
Un àrbitre de mal record aquesta temporada. Fulgencio Madrid Martínez, nascut a Cartagena fa 27 anys, serà l'encarregat de dirigir l'enfrontament. És el col·legiat del dia de l'eliminació de la Copa Federació al camp del Poblense, en què es va anul·lar escandalosament un gol de Javi Delgado per un fora de joc inexistent.
Els enfrontaments previs.
Madrid Martínez arbitra segona B o a segona federació des del 2019, tret d'un parèntesi la temporada 22-23 a primera federació. Aquella campanya va coincidir amb el centre d'esports el dia del gol d'Àlex Gualda a l'estadi Balear, en què gairebé va expulsar en vermella directa el capità César Morgado. En aquest sentit, aquesta temporada Lliga mostra de mitjana més de 6 grogues per partit i una vermella cada 4 enfrontaments.
El llibre de registre de l'hotel.
I ara ho escoltàvem, a la primera volta el Penya Sabadell tenia com a inquilins a les banquetes Alberto Gallego i David Català. Aquest Sabadell Penya Deportiva estarà dirigit per David Movilla a la banqueta local i a la visitant Raúl Garrido. Raúl, què tal, com estàs?
Hola, què tal, molt bé.
Situació delicada, no?, per vosaltres aquest diumenge. No sé com s'afronta un partit com aquest sabent que necessiteu gairebé allò un miracle d'aquí al final de la Lliga.
Sí, a ver, es cierto y no se puede negar, y así lo dice la clasificación, que la situación es muy complicada, casi imposible, pero al mismo tiempo se afronta con ilusión y con ganas de reivindicarse, de hacer las cosas bien y de ojalá poder conseguir un triunfo que nos ayude a seguir creyendo que, pese a que es casi imposible, pues mientras se pueda, hay que tener esa esperanza.
Tu, Raúl, portes allà tot just quatre partits. No sé si ha estat molt complicat intentar aixecar l'ànim i fins i tot els resultats d'un equip que ha estat això pràcticament tota una volta sense guanyar.
Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, ya confiaba en mí con mi llegada que podríamos revertir la situación, pero la verdad es que se venía de una dinámica muy negativa. Eran 13 partidos, solo una victoria, y bueno, pues he intentado, la verdad, y sigo intentándolo, revertir esta dinámica, revertir la situación, ayudar al equipo en la mejora, en poder progresar. Pero bueno, la verdad es que es complicado, y bueno, aún así no me resisto a creer que no es posible, y bueno, pues sigo intentando en ayudar y en hacer posible que estemos vivos hasta el final.
No sé si fins i tot aquesta decisió personal d'anar o de fitxar per la penya anava un punt enfocada a un termini una mica més llunyà.
Bueno, sinceramente, bien enfocada, porque yo resido en Ibiza con mi familia y, bueno, pues la Peña es un equipo, como sabéis, de Ibiza. Yo, bueno, había tenido algunas opciones de ir a entrenar a la península y, bueno, no las había desechado porque no quería, bueno, mi situación familiar es la que te digo, y quería estar aquí en casa con mi familia. Bueno, esto me permitía entrenar aquí, no moverme yo solo y dejar a la familia, y bueno, pues eso me lo vi como algo positivo. Pensaba que, bueno, el equipo lo podíamos sacar adelante. Básicamente era un poco esa idea. En cuanto al futuro, pues la verdad es que no lo sé. Cuando acabe la temporada, pues nos sentaremos y hablaremos a ver qué es lo más conveniente para todas las partes.
Mirant al present, o tornant al present, de cara al partit d'aquest diumenge, quin guió de partit s'espera, Raúl Garrido? Ho dic perquè també ara David Movilla deia fa uns minuts en roda de premsa que li has donat segurament el teu segell a aquesta penya, que segurament abans era un equip més amb un joc més directe, i en canvi ara tracta més de tenir la pilota, de sortir des del darrere. Quin tipus de partit ens hem d'esperar diumenge?
Bueno, en primer lugar, un partido difícil, complicado, un rival que se está jugando el poder ascender a Primera Federación, y eso marca mucho el partido. Un rival en un campo histórico, es un club muy grande, y eso es ya de por sí es una dificultad. Me espero un partido complicado, y contra un rival que está en una dinámica ya positiva, pese a la derrota de la última semana en campo de Europa, viene ya mostrando síntomas de recuperación, y un equipo que sabe jugar, que sabe lo que hace y que va a ser difícil. Entonces, bueno, nosotros trataremos de mostrar nuestra identidad y que esa identidad nos permita competir y por qué no ganar el partido. Pero bueno, repito que va a ser un partido muy muy difícil porque tenemos un buen equipo delante y con unas necesidades a nivel clasificatorio importantes.
El partit de la primera volta va ser molt, molt calent, va acabar 11 contra 9, va haver incidents. Tu, evidentment, no hi eres, no ho vas viure com a tal, però no sé si s'ha comentat aquesta setmana alguna cosa sobre aquell precedent.
No, la verdad es que esta semana precisamente no se ha comentado mucho, pero sí que es algo que se había comentado continuamente. Es algo que está muy presente, bueno, pues porque desde ese partido precisamente no parece como que no se consiguió levantar cabeza, y sí que se comenta muy a menudo, pero esta semana, sinceramente, bueno, también he tratado de poner un poquito de pausa y de calma en ese aspecto, y no se ha comentado mucho, pero sí que te digo que está muy, bueno, está muy presente dentro de lo que es el club y la plantilla y tal, y bueno, porque sobre todo porque a partir de ese momento el equipo empezó a caer en cuanto a resultados, y bueno, parece que marcó mucho, ¿no?
Uh-huh. I l'última, Raül, gairebé allò com dirien en castellà, modo de chascarrillo, però ho hem comentat fa més d'una ocasió, per A o per B, el teu nom ha sortit en algunes travesses quan ha tocat buscar entrenador aquí a Sabadell, però mai s'ha acabat de donar aquesta oportunitat. No sé si tu també ho sents així.
Sí, sí, sí. Bueno, algo hay de cierto. En algún momento sí que pudo ser, y ahora que, bueno, ya ha pasado el tiempo y sinceramente a mí ya no me importa porque ya estoy un poco de vuelta. Hubo contactos en la temporada, pues no sé si mi segunda aquí en CD Ibiza, yo había renovado. Temporada, pues ya no sé si es 22-23, pues esto soy un poco de memoria, voy mal. Pero sí que hubo contactos, yo tenía contrato con CD Ibiza, había renovado y bueno, eso lo dificultaba todo. Hubo un cambio final en la dirección deportiva y al final pues no se pudo hacer, pero sí que hubo algo en su día, y siempre hemos tenido una buena sintonía, sinceramente, con el club. Pero bueno, por como tú dices, por H, por B, por diferentes motivos no nunca se llegó a dar, y bueno, pues bueno, lo recuerdo con cariño, y es un club al que yo le tengo admiración, primero respeto e incluso cariño, ¿no? Vivía también etapas con el Olot de jugar en contra muchas veces, y siempre ha habido una muy buena relación.
Doncs aquesta és la sensació que ens fa aquí també a nosaltres. Raül Garrido, tècnic de la Penya Deportiva, que ens veiem aquest diumenge aquí a la nova Creu Alta. Gràcies i una abraçada.
Molt bé, gràcies a vosaltres, una abraçada. Adéu.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I a Tercera Federació, el Sabadell ve a visitar el líder del seu grup i ja campió, amb la urgència de guanyar per no despenjar-se de la lluita per la salvació. Pau Rocha, què tal, com estàs?
Què tal, Vituri?
Els arlequinats han de capgirar aquesta mini ratxa negativa de les últimes jornades el més aviat possible, i ho han de començar a fer davant un Reus que, això sí, ja ha complert amb l'objectiu d'ascendir a Segona Federació.
Així és, i com bé deies, el segon equip del Centre Esports que necessita la victòria com el pa que menja, eh? Ara mateix és penúltim en zona d'ascens i a 4 punts de la permanència. Els arlequinats encadenen dues derrotes consecutives contra rivals, a més, de la part baixa, el Sant Cristóbal i la Montañesa, que han provocat que la salvació s'hagi allunyat una mica. Dos rivals amb un estil de joc que contrarresta les virtuts del filial arlequinat i una proposta molt diferent a la que es trobarà en aquest cap de setmana al camp del Reus. Així analitza el rival el tècnic Conrad García.
És un rival que entenguem bé, que sabem que és el líder i que segurament se guanyin aquesta lliga, ens va millor per l'estadi, per el camp, per la forma de jugar. És un tipus de partit amb què nosaltres ens sentim més còmodes, com ho va ser el de Girona.
El Reus arriba al partit amb els deures ja fets, el títol de Lliga a la butxaca i l'ascens consumat. Els del Baix Camp no perden des de l'any passat, és a dir, estan invictes durant aquests 3 mesos i escaig que portem de 2025. I a casa no perden des de l'última setmana de setembre, a la jornada número 4. De fet, és l'única derrota com a local de les 3 que han patit aquesta temporada. Ara mateix estan immersos en una ratxa de 4 victòries consecutives, però els arlequinats esperen aigualir-los la festa de la celebració de l'ascens.
Han aconseguit una fita que no és fàcil, és cert que són un tros d'equip, que tenen una idea de joc, i l'entrenador ha aconseguit plasmar molt bé el que vol i l'exigència de seva plasmar-la en l'equip. Per tant, enhorabona, perquè el que han fet i amb el temps que ho han fet és un mèrit terrible. I ara anem nosaltres, doncs, en un context difícil, no? Aquell camp serà una festa per celebrar l'ascens a Segona Federació del Reus, per tant, haurem d'anar nosaltres com a intentar ser un convidat no desitjat.
Tot això diumenge a les 5 al Municipal de Reus. A més, com escoltàvem dia Conrad García, la setmana que ve el Sabadell B jugarà la nova Creu Alta al seu enfrontament contra el Cerdanyola. Per sortir encara més de la rutina, el partit es disputarà divendres, aprofitant la festivitat de la Setmana Santa.
Això en parlarem la setmana que ve. Gràcies, Roche.
Adéu.
Anem amb protagonista. I a les files del conjunt roig i negre milita un exarlequinat des de fa pocs mesos que segurament va viure l'època més gloriosa del filial ara fa una dècada a tercera divisió. El saludem en directe i també el felicitem per l'ascens. Sandro Toscano, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, suposo que setmana de celebracions, no? Molt atípica respecte a la resta de la temporada.
Sí, como dices, semana de celebración y bien merecida porque al final es el fruto del trabajo bien hecho durante toda la temporada.
Tu realment vas aterrar allà a Reus al mercat d'hivern i et vas trobar un equip en clara inèrcia positiva. Fa la sensació que era un equip que estava per sobre de la resta, no?
Sí, al final yo firmo en, como tú dices, en el mercado de invierno con una inercia que yo ya veía que el equipo iba hacia arriba. Luego, al final esto es fútbol y nunca tienes nada asegurado, pero la verdad que el equipo es un equipazo y al final lo ha demostrado durante todo el año.
Uh-huh. En les últimes setmanes també, Sandro, heu tingut aquest frec a frec amb el Girona B per la primera plaça, però realment el filial gironí s'ha acabat desinflant. No sé també si això, el fet de guanyar en tantes setmanes de marge una lliga és fins i tot atípic.
Sí, la verdad que estuvimos hasta último momento luchando con el segundo clasificado y al final ha ganado el equipo que ha sido más constante, por así decirlo. Y sobre todo lo que es atípico es ascender de la forma que ha ascendido este equipo, que es prácticamente un mes y medio antes de acabar la liga. Eso no es nada normal.
A tot això també, Sandro, tu ets de Cambrils, ben a propet de Reus. No sé què ha suposat el fet de tornar a casa.
Sí, de hecho, a la hora de decidir qué hacía en el mercado de invierno, pesó más el hecho de poder estar en casa, poder estar con la familia, que al final yo llevo 12 años fuera de casa y, hostia, la ilusión de que venga toda la familia a verte, amigos, conocidos, y que puedan verte jugar después de tanto tiempo fuera, te hace también tener más ilusión por firmar aquí.
A més, tu, Sandro, has jugat 11 partits, que quan algú arriba a l'hivern doncs li pot costar tenir una mica de protagonisme, entrar a l'equip, però tu l'has tingut aquest protagonisme. Entenc que també satisfet per aquesta part, perquè venies d'una lesió de llarga durada.
Sí, al final yo estaba haciendo como lo que llamamos el trabajo invisible para poder llegar al mercado de invierno en las condiciones físicas óptimas para que luego el primer partido en el que se pudiera estar disponible pudiera jugar bien sin ningún tipo de inconveniente con tema de lesiones o estar físicamente mal. Entonces, en ese sentido estoy muy muy contento porque, como tú dices, prácticamente fue llegar y jugarlo todo.
Em deies, però, fa una estoneta que et perds el partit d'aquest diumenge per un trencament al quàdriceps.
Sí, la verdad que es una pena, porque, bueno, me hice daño el último partido de Liga, como te he dicho antes, y me tendré que perder este partido. Me da pena porque al final, hostia, voy a ver el Sabadell, el Escudo, con lo que ello conlleva y con lo feliz que fui allí.
Entenc que molts records, no? Que és un Sabadell B diferent al d'aquest diumenge, però això, si ens traslladem al 2015, 2016, tercera divisió, imagino que venen molts records aquests dies, no?
Sí, está claro, vienen recuerdos de ese equipo, de jugadores, de compañeros, de amigos, de cuerpo técnico. Al final, el fútbol es un deporte en el que haces muchas amistades y te lleva muchos recuerdos.
Vaig acabant també, Sandro. No sé si amb un punt també de llàstima de veure que arribarà el Sabadell B aquest diumenge en aquesta situació tan, tan delicada, amb aquesta necessitat, tant sí com no, de guanyar Reus.
Sí, he estado viendo que tiene un calendario complicado, pero también hemos estado analizando el Sabadell y creo que tiene un equipazo con jugadores jóvenes de mucho talento, entonces son capaces de poder superar esta situación, estoy convencido.
Doncs, Sandro Toscano, ex del Sabadell B, ara a les files del Reus, que et volíem felicitar per aquest ascens a segona federació. Cuida't molt, una abraçada.
Muchas gracias, un abrazo.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I a tot això en futbol, encara en futbol, ahir es van completar els 45 minuts restants del Sabadell Nord-Gironella sense que es mogués el marcador inicial. Per tant, els de Cristian Barea podrien baixar matemàticament aquest diumenge a tercera catalana. Si perden a casa contra el Vilanova del Camí i guanyen el Piera, que visita el Tibidabo Torre-Romeu, o el Can Rull Rómulo Tronchoni, que juga a casa contra el Joanenc, el descens seria una realitat faltant 4 jornades. 8 minuts per arribar a les dues, publicitat i saludem a Manolo Camping.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgudes companyies elèctriques, gràcies per tot el que m'heu donat fins ara, però crec que ja és hora de separar-nos una mica. Perquè a Obramat ho tenen tot per millorar l'eficiència energètica de la llar, amb solucions de producte en aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament interior i exterior, terres, finestres i il·luminació, on compren els professionals. Obramat.
Hotel Suís.
Últims minuts de programa. Demà els amants del tenis taula tenen cita a Campllong amb la celebració del primer Open Manolo Camping. I la pregunta que algú es pot estar fent a hores d'ara és: qui és aquest tal Manolo Camping? Manolo, què tal? Bon dia.
Amigo Pau, què tal? Buenas tardes, com està? Champion, què tal?
Amb ganes de celebrar el seu primer Open, Manolo?
Te puedes imaginar, mañana es un día grande, la gente con palas de camping demostrando las artes que tienen en el tenis de mesa, en el ping-pong, y va a ser un día genial. Se ha apuntado muchísima gente, gente que juega en ligas nacionales, que mañana van a ver que con una pala camping no saben hacer nada.
Darrere de... a les xarxes, darrere de Manolo Camping, és l'alter ego, vaja, del nostre company periodista de la xarxa, el Joan Barberà. Joan, què? Com sorgeix això? Com va aquesta fama amb el personatge de Manolo Camping?
Va bé, però és divertit, eh? És a dir, ens ho passem molt bé. Això va néixer fa un any i mig, és una botiga de tenis taula que està a Sabadell, que també té tenda a Getafe, a Madrid, que es diu Zona TT. Em van demanar de fer vídeos, que els fes vídeos de promoció dels seus articles, vídeos com poden fer altres botigues, i un dia vam fer un vídeo on jo no sortia en pantalla, sinó que estava al darrere, i teníem una conversa, un dels jefes de la botiga, l'Àlex Menéndez, que també juga a tenis taula al Club Natació Sabadell i que porta tota la vida jugant a tenis taula. Jo estava al darrere, ell sortia en imatge. Aquell vídeo vam començar a parlar de la pala, de que les fustes que venen no tenen gomes, etcètera, etcètera, i es va fer viral a TikTok, gairebé 1 milió de visualitzacions en una nit.
Déu-n'hi-do.
I arran d'aquell vídeo vam començar a fer vídeos on jo no sortia en pantalla i anàvem parlant i anàvem fent vídeos fins que vaig començar també a sortir en pantalla com si fos un client, i al final em vaig convertir en Manolo Camping i em vaig disfressar una mica. A l'hivern o quan fa fred vaig amb gorro, a l'estiu vaig amb gorra, i bé, és un personatge que ha caigut molt bé en el que és el tenis de taula i també la gent del carrer, perquè arran d'això, clar, cada vegada doncs hi ha més gent que sap que hi ha una botiga o que hi ha botigues especialitzades o que hi ha material de tenis taula, i que el tenis taula és un món molt gran, no?
Una estrella a les xarxes, com dèiem. A tot això, Joan, el tema pala camping, què significa?
A veure, pala camping significa que és una pala dolenta. És a dir, a veure, entenem a pala dolenta, vol dir que és una pala que no són gomes que facin molt efecte, o que les pales que portem els jugadors que portem anys, no? Que són pales que poden valer 3 euros, 5 euros, 15 euros, i que no tenen res a veure. És a dir, tu em veus jugar a mi, o veus tu el Luca aquí de Xeli jugar amb una pala, amb aquesta pala càmping de 15 euros, i no et diré que pensis que no sap jugar a tenis taula, perquè en sap, i guanyaria qualsevol persona del carrer, però no pots fer els cops ni els efectes que pots fer amb una altra pala. Llavors, la pala del primer vídeo que li vam dir pala càmping és una pala butterfly, és una pala que val 15 euros, i demà tothom ha de jugar amb aquesta pala. És a dir, demà tots els jugadors, siguin de territorial, siguin de Lliga Nacional, siguin de Divisió d'Honor, tothom demà els partits els ha de jugar amb aquesta pala. I a més, inclourem altres aspectes, es jugarà 21 o jugarà 11, hi haurà una pilota taronja, farem una mica Kings League també, una pilota taronja que la podran demanar una vegada al partit i que valdrà 3 punts. Es jugarà també, si es vol, amb una pilota gran de moltes més dimensions que valdrà 2 punts. És a dir, demà farem un torneig entre el càmping i imitant una mica la Kings League també.
Bon espectacle, sí senyor. Inscripció 12 euros, demà de 9 a 2:15. I l'última, Joan, hi haurà supercampió contra Manolo Camping al final o què?
Sí, perquè és a dir, xarxes, evidentment, les xarxes, la gent el que vol és que el campió de la primera edició de l'Open Manolo Camping jugui contra Manolo Camping, però clar, Manolo Camping no sap jugar amb la pala Camping, però bueno, això ja és una altra història, no? Pot ser molt divertit, però sí, home, al final ho vam posar a votació de la gent i la gent diu que sí, que ha d'haver-hi... El campió de l'Open Manolo Camping ha de jugar contra Manolo Camping. No, demà serà un dia molt xulo, és a dir, demà ens ho passarem molt bé.
Doncs tant de bo que vagi tot molt bé allà a Can Llong. Joan, gràcies, que vagi molt bé aquesta primera edició de l'Open Manolo Camping.
Moltes gràcies, Pau, bon cap de setmana.
Quedem pràcticament sense temps. Direm que d'aquí uns minuts arrenca el quadre final de la Copa del Món masculina de waterpolo a Podgorica, amb nombrosa representació del Keio Natació Sabadell, i a més el sabadellenc Sergi Cabanes. A les dues hi ha una Espanya-Alemanya. També hi ha una altra Copa del Món de natació artística, en aquest cas que se celebra a Somabai, amb Egipte, amb la participació de la Txell Ferrer, el duet tècnic i a les tres rutines per equips. I també a Terres Egípcies, Iker Pajares participa a partir de demà a l'Open del Gouna, un dels tornejos de categoria platí més prestigiosos del calendari mundial. Ens ho amplia la Meritxell d'Ambrenc.
L'exquaixista sabadellenc, número 30 del rànquing mundial, arriba amb il·lusió i bones sensacions a la cita egípcia. L'any passat va caure la segona ronda davant Mohamed El Shorbagi, aleshores número 8 del món, i enguany té un camí similar. Pajares explica com afronta aquest nou repte.
Molt bones sensacions. Justament ahir vaig jugar semifinals del playoff d'aquí de la Lliga Holandesa amb el mateix jugador que em trobo a primera ronda aquí alguna, el jugador escocès Greg Loban. I bueno, ahir vaig aconseguir guanyar en quatre jocs molt, molt durs, molt treballats, i bueno, sempre jugo amb ell. És una batalla descomunal, sobretot física, i bueno, 7 o 8 cops que hem jugat al Tour sempre han estat partits molt durs.
Loban és l'actual número 18 del món. Si el del tenis Sabadell l'aconsegueix superar, l'espera un obstacle majúscul a la segona ronda. El tercer cap de sèrie i quart millor excaixista del món, el neozelandès Pau Coll. El debut de Pajares a El Gouda tindrà lloc demà a 2:45.
Ho deixem aquí. Demà també hi ha un OAR Sant Martí Adrianenc a la Primera Nacional d'handbol intranscendent a partir de les 6. Ara el Notícies Migdia amb l'Helena Molís. Ens quedem sense temps. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.